Sí. Bon dia, són les dues. El govern injectarà 5.000 milions d'euros extres al sistema de salut. És una de les mesures previstes al pla de govern que ha aprovat aquest migdia i en què també s'ha inclòs l'aposta pel diàleg. Així, la portaveu Patrícia Plaja dona per tancada la polèmica entre Esquerra i Junts per la taula amb el govern espanyol.
És obvi, i a ningú se li escapa, que hi ha una dinàmica de partits que pensen diferent, que tenen visions diferents, però després hi ha una dinàmica de govern. I el govern treballa i pren decisions.
El govern també ha inclòs al pla la gratuïtat de l'educació fins als 3 anys.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travesso.
De seguida fem cap al Palau de la Generalitat per saber tots els detalls d'aquest pla de govern. Abans, però, passarem per l'illa de la Palma. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
I és que la lava del volcà de Cumbre Vieja ja ha arrasat gairebé 200 cases i encara no ha arribat al mar.
Avança molt més lentament del que es preveia. El govern espanyol diu que és d'hora per calcular la factura de les destrosses provocades, però comença a prendre mesures per ajudar els damnificats.
L'Oci Nocturn proposa el reconeixement facial per entrar a les discoteques.
Seria a partir del 15 d'octubre, quan es preveu que ja es pugui entrar i ballar als locals. És el que va traslladar ahir el Departament de Salut. De moment, a partir de demà, les terrasses de discoteques podran obrir fins a les 3 de la matinada, però s'hi haurà d'estar amb mascareta i no s'hi podrà ballar.
Ho acabem de saber, els Mossos investiguen una mare que hauria deixat morir la seva filla.
Ho ha avançat TV3 i ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia. La nena d'un any va morir dijous en una àrea de descans de l'AP7 per possible desnutrició i falta d'atenció mèdica. La dona ha ingressat a la presó.
El Barça masculí punxa contra el Granada i Koeman cada cop més qüestionat.
Els blaugrana no van passar de l'empat a 1 i ja és a 5 punts del Madrid, tot i que amb un partit menys des del club admeten que Koeman ha perdut crèdit i que es treballa per tenir una alternativa a punt en cas que finalment es decideixi prescindir del tècnic neerlandès.
Avui ja arrenca la sisena jornada amb 3 partits avançats.
Getafe Atlètic de Madrid a 8:15 i Atlètic Club Rayo Vallecano i Llevant Celta a 10:00.
I continua la incertesa amb el futur del Sant Josep de bàsquet.
Fonts de la Federació Catalana neguen cap acord amb l'Ajuntament de Badalona perquè els seus equips puguin jugar en diversos pavellons de la ciutat mentre fan les obres que se'ls exigeixen. El dia que el club celebra una assemblea extraordinària per exposar als socis un pla de recuperació del pavelló.
I l'últim titular pel temps. Avui les temperatures estan quedant ja més frenades que els últims dies. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, temperatures màximes que avui es quedaran entre els 15 i els 20 graus, per tant força més baixes que no pas la setmana passada, sense calor, sense xafogó i a més amb alguns núvols i fins i tot alguns ruixats que descarregaran aquesta tarda cap a les comarques de Tarragona, també punts del Pirineu i Prepirineu de Lleida, i no es descarta algun ruixat més dispers cap a sectors de la costa de Barcelona, localment amb intensitat, amb tempesta i amb calamarsa. I el vent de tramuntana, que encara es notarà sobretot al nord del Cap de Creus.
Són 2:03.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, comencem anant a l'illa de Palma perquè la devastació provocada pel volcà continua. La llengua de lava baixa cada cop més lentament cap al mar. Es preveu que hi arribi en les properes hores, al llarg del dia d'avui. De moment, el magma ja ha destruït més de 180 habitatges i també puja la xifra d'evacuats. Han hagut de desallotjar prop de 6.000 persones. Anem en directe, doncs, cap a la Palma amb l'enviat especial de RAC1. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara fa una hora que reuneix el comitè d'emergència. És una reunió que ha acabat fa tot just 4 minuts. Per tant, és imminent que s'anuncien noves mesures. Però la realitat és que no es pot fer pràcticament res. Esperar que la lava arribi al mar i confirmar que només hi haurà un camí. El volcà manté la seva activitat. De fet, ha anat a més després del terratrèmol de 3,8 graus registrat ahir a la nit. I és molt visible el creixement d'aquest nou cràter. Són 110 hectàrees devastades, on tot ha desaparegut, només hi ha lava, hi ha vora 200 cases cremades, una escola, hi ha molt terreny agrícola, sobretot zona de cultiu de plàtan. Al llarg del dia la lava tocarà l'oceà, desprenent, per tant, gasos tòxics, i per fer-ho a més, haurà de torejar un altre volcà al costat del mar, a totes dues bandes i a cases.
Gràcies, Jordi. Pendents, doncs, que el magma arribi a l'oceà, el contacte amb l'aigua farà que s'alliberin gasos tòxics a l'atmosfera. Els experts, però, asseguren que no cal patir. Diuen que n'hi ha prou no acostant-s'hi gaire. El director de l'Institut de Geociències del CSIC, Joan Martí, n'ha parlat al món a RAC1.
No diria que aquest és un problema molt, molt important, perquè la quantitat tampoc no és tan gran, i de fet hi ha molta més aigua de mar que l'Ave, no? Per tant, refredarà molt ràpid. Sí que alliberarà, normalment en aquestes cases forma una mica d'àcid sulfúric, però aquest ràpidament escapa cap a l'atmosfera, i simplement el que s'ha de fer és no estar a prop del lloc on la lava arribi a la costa. Però no, jo no hi donaria més importància.
El govern espanyol insisteix que encara és d'hora per calcular la factura de les destrosses que ha provocat el volcà. Tot i així, Moncloa ha començat a posar fil a l'agulla per ajudar els damnificats. La portaveu Isabel Rodríguez ha detallat les dues primeres accions que s'han emprès en la roda de premsa del Consell de Ministres.
Uno, las conversaciones con las entidades bancarias para que pongan a disposición de las personas evacuadas los inmuebles que estuvieran vacíos y que pudieran ser ocupados, con una muy buena respuesta por parte de estas entidades. Y dos, también a través del consorcio de seguros para que se puedan agilizar tramitación de aquellas personas que tengan aseguradas sus viviendas.
Rodríguez insisteix que el compromís per ajudar les víctimes d'aquesta tragèdia és total i posa com a exemple la visita de Pedro Sánchez a La Palma. El president espanyol hi va arribar diumenge al vespre i se n'anirà avui mateix per participar a l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Qui volarà demà a La Palma serà el líder del PP, Pablo Casado, i demà passat, dijous, hi seran els reis Felip i Letizia. A Itàlia, Sicília, concretament l'Etna, per cert, també ha tornat a entrar en erupció. A primera hora del matí, un dels seus cràters, el més actiu actualment, ha començat a emetre cendres i lava. El núvol ha arribat als 9 quilòmetres d'altura, però de moment no afecta l'espai aeri i l'aeroport internacional de Catània continua obert. Els experts avisen que els terratrèmols volcànics han augmentat i ho continuaran fent les pròximes hores.
RAC 1 migdia.
Anem ara sí cap al Palau de la Generalitat perquè, com dèiem, el govern es marca com a prioritat d'aquesta legislatura el reforç del sistema de salut, incrementant el pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions d'euros els pròxims 5 anys. En especial, fa èmfasi a la salut mental. Aquest migdia ha presentat el pla de govern per aquest mandat que també prioritza la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys o l'accés a l'habitatge. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, sí, són més d'un miler de mesures, entre les quals destaca aquesta partida que es preveu per salut. En aquest sentit, es preveu destinar una quarta part del pressupost de sanitat a l'atenció primària, incrementant 80 milions d'euros al pressupost de salut mental i també aprovar-ne un pla nacional. Ho ha explicat la portaveu Patrícia Plaja.
La salut mental com una prioritat ineludible, el benestar emocional i la salut comunitària, l'enfortiment de l'atenció primària i comunitària, la cerca d'un sistema de salut de qualitat amb xarxa territorial, l'adequació de la salut pública a les necessitats del segle XXI, la ciutadania, els professionals, la perspectiva de gènere.
El govern també prioritza la gratuïtat dels 0 als 3 anys a l'educació i per això preveu línies de subvenció. En el camp de l'habitatge volen reforçar els ajuts al lloguer social i augmentar el parc d'habitatge de lloguer social amb un mínim de 5.000 habitatges l'any. Entre les mesures també hi ha la de crear un hub audiovisual de referència a una elèctrica pública. De fet, incorpora acords amb què va arribar la CUP com aquest últim.
El pla de govern, Sílvia, també deixa negre sobre blanc que la taula de diàleg per resoldre el conflicte amb l'Estat és entre governs. Des de la Generalitat tanquen la polèmica, per tant, que es va obrir la setmana passada després que només s'asseguessin a la taula membres del govern d'Esquerra Republicana.
Sí, això ho recull el document. Impuls del procés de negociació articulat a través d'una mesa de negociació entre els dos governs. La portaveu assegura que tot el pla de govern s'ha treballat conjuntament i ha tret ferro a les desavinences de la setmana passada quan Junts va presentar candidats del partit per asseure's a la taula i no del govern.
En un govern de coalició com el nostre hem d'acostumar-nos a les diferències, podem dir-li desacords en determinats temes. És obvi, i a ningú se li escapa, que hi ha una dinàmica de partits que pensen diferent, que tenen visions diferents, però després hi ha una dinàmica de govern. I el govern treballa i pren decisions en temes tan transcendentals com són la gestió de la pandèmia o quin ha de ser el full de ruta en aquesta legislatura.
Més enllà d'això, el document inclou temes que han portat discrepàncies entre els socis, com els Jocs Olímpics, on es comprometen a elaborar un projecte per la candidatura dels Jocs d'hivern Barcelona-Pirineus, i passa de puntetes pel tema aeroport. No diu res d'ampliació i sí que posa com a deures assolir el traspàs de la gestió del Prat, Girona, Costa Brava i Reus i millorar-ne les connexions.
Gràcies, Sílvia. El govern també està preocupat per l'avantprojecte de la Llei General de l'Audiovisual, que no estableix cap percentatge per l'oferta i la producció en català. També preocupa el president del Consell Audiovisual de Catalunya, Roger López. Pablo Pájer lamenta que no s'hagin tingut en compte cap de les al·legacions presentades pel CAC els últims anys i assegura que lluitaran per aconseguir que es modifiqui el projecte de llei. Ara bé, en paral·lel, demana al govern que aprovi la llei de l'audiovisual català, Maria Cusó.
Lo Pájer és clar i assegura que el català està en perill si no es garanteix la seva presència a les plataformes de vídeo a la carta, i és que, com mostren les dades, el consum de l'audiovisual se centra actualment en aquest tipus de contingut. Per això assegura que no defalliran i insistiran en les esmenes dels grups parlamentaris per aconseguir que la Llei General de l'Audiovisual garanteixi un percentatge de produccions en català. Ara bé, també urgeix al govern a aprovar la Llei de l'Audiovisual catalana a partir de la directiva europea aprovada el 2018. N'ha parlat a RAC1.
És necessari i urgent afermar les competències del Consell Audiovisual, però també per fixar les bases del que ha de ser aquest percentatge de llengua catalana, tant pel que fa a l'oferta com per la producció audiovisual en català. També per demanar, exigir que en les plataformes s'incorporin aquelles productes audiovisuals que ja estiguin doblats o subtitulats en la nostra llengua.
Entre les peticions del CAC hi ha l'increment del 5 al 10% de la quota de finançament d'obres europees pels serveis de vídeo en streaming, com ja fan França i Itàlia.
Doncs aquest tema n'acaben de parlar també des del govern espanyol en la roda de premsa després del Consell de Ministres. El govern espanyol assegura que està absolutament compromès amb la protecció de les llengües que són cooficials a l'Estat, com ara el català. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Sí, l'executiu de Pedro Sánchez afirma que aquest projecte de llei de l'audiovisual serà molt respectuós i escrupolós amb les competències dels diferents governs autonòmics. N'acaba de parlar, com deies, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño.
Nuestro gobierno está absolutamente comprometido con la protección de las lenguas cooficiales, porque es una parte de la riqueza de nuestro país y, por tanto, todos los proyectos normativos, todas nuestras acciones van a siempre tratar de proteger este elemento de riqueza que es el tener un país con distintas lenguas cooficiales, como he señalado.
Calviño també assegura que la proposta que hi ha ara sobre la taula és un esborrany i que el govern espanyol diu està analitzant tots els suggeriments que ha rebut per decidir si els incorpora al text definitiu.
RAC 1 migdia.
El sector de la restauració i l'oci nocturn està satisfet a mitges amb l'última modificació de les restriccions que va aprovar el Procicat ahir al vespre i que permetrà que a partir d'aquest dijous bars i restaurants puguin obrir fins la una de la matinada, per tant mitja hora més cara. Les discoteques amb espai exterior podran tenir obert fins les tres, també mitja hora més, això sí. Si haurà d'estar amb mascareta i encara no s'hi podrà ballar. El sector ja pensa en el proper aixecament de restriccions que esperen que sigui a partir del 15 d'octubre, Montse Martí.
El secretari general de la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, Joaquim Boades, creu que els canvis d'ara es notaran poc de moment. Esperen que a mitjan d'octubre ja es doni dia lliure a poder ballar tant a fora com a dins d'aquests locals. Per entrar-hi caldria el certificat Covid, però el sector posa sobre la taula una alternativa, una aplicació mòbil amb reconeixement facial. El president de la FECASARM, Joaquim Boades, ha explicat al Món a RAC1 que permetria evitar falsificacions.
Porta aquesta seguretat total de que evitarà que una persona, per exemple, es faci un test i agafi el PDF i vagi modificant la data de que s'ha fet el test i vagi entrant als locals sense fer-se el test. Això, evidentment, és un problema. Si això passés, com he dit abans, evidentment, després què podria passar? Doncs que hi hagués contagis en un local i es malmetés la imatge del sector.
També a RAC1, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, veu bé que el certificat de vacunació pugui ser obligatori per entrar a bars i restaurants, però hi posa condicions.
Que només té sentit establir-ho si s'aixequen les restriccions o en un moment en què augmenti la incidència, on la resposta no pot ser la que es donava fa un any i mig, que era el tancament total o parcial del sector de la restauració.
El gremi denuncia que el govern no s'ha reunit amb el sector per parlar de les restriccions des del mes de febrer, coincidint que hi havia eleccions a la vista.
Doncs bé, a mesura que es flexibilitzen les restriccions, la cinquena onada de la pandèmia va quedant enrere. Avui hi ha 194 malalts de Covid a les UCIs. Feia més de dos mesos que no baixaven dels 200. A més, el risc de rebrot ja és de 70 punts. És el primer cop des de principis de juliol de l'any passat que passa d'alt a moderat, Laia Colomer.
El risc de rebrot més baix des del 8 de juliol del 2020, just quan es tornava a enfilar coincidint amb l'estiu després de la primera onada. Tampoc abans de la cinquena onada aquest estiu havia caigut fins als 70 punts, que és el llindar que marca l'entrada a una situació moderada de la pandèmia. De fet, avui el Departament de Salut ha notificat 551 casos nous, són un centenar menys que dimarts de la setmana passada. També la velocitat de propagació retrocedeix una centèsima fins al 0,85, això quan fa una setmana era del 0,91. Un 2,69% de les proves que s'han fet l'última setmana han estat positives, és la xifra més baixa també des de finals de juny de l'any passat. Pel que fa a la positivitat dels testos d'antígens en persones simptomàtiques, és del 5%. 1,5%, una xifra que tampoc s'havia assolit des que registra aquesta dada des del novembre. De fet, recordem que en el pic de la cinquena onada va superar el 35%. En les últimes 24 hores, però, les funeràries han informat de 14 morts més.
A tot això, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya no veuen clara la mesura que ha desplegat el Departament d'Ensenyament per saber si un alumne està vacunat o no. A través de l'aplicació Traça Covid, els centres educatius poden consultar les dades i així determinar quins han de fer quarantena i quins no, si hi ha un cas positiu a la classe, una mesura que, segons pares i mares, pot ser una mesura discriminatòria, Maria Costa.
La FAC creu que són dades molt sensibles que només pot gestionar el Departament de Salut i que tot plegat posa en perill la privacitat de l'alumnat. A més, avisa que això pot acabar creant situacions que estigmatitzin els alumnes perquè n'hi ha que estan vacunats i n'hi ha que no. Ho ha reclamat la presidenta de la FAC, Belén Tascón.
Entenem que si aquestes dades determinen i condicionen mesures de prevenció dintre dels centres educatius, doncs poden generar situacions de discriminació entre l'alumnat que està vacunat i el que no vacunat. En el moment que estem aplicant aquestes mesures, doncs estem generant conductes discriminatòries i recordem que la decisió no la pren l'alumnat, la prenen les famílies.
Així proposa d'entrada que es demani directament a les famílies si volen cedir les dades dels alumnes o no, o plantejar altres mecanismes. L'entitat també reclama revisar el protocol d'ús de la mascareta que han de dur obligatòriament els alumnes de més de 6 anys. No entén per què cal portar-la si la incidència del Covid, diu, als centres educatius ha estat mínima. Insisteix que afecta directament el seu aprenentatge i la salut emocional.
I per afrontar els reptes provocats per la pandèmia, més d'un centenar de líders mundials es reuneixen a aquesta hora a Nova York. D'aquí a poc més de mitja hora, al punt de les 3, arrencarà l'Assemblea General de les Nacions Unides, que torna a ser presencial. Corresponsal de RAC1 Nova York, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Presidents i primers ministres d'arreu del món intervindran en persona en una assemblea que els mitjans de comunicació hauran de seguir des de fora, remotament. Els líders hauran de portar mascareta i es demana que estiguin vacunats, però el president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha dit que ni ho està ni tampoc se la posarà. L'assemblea tindrà un to marcat per la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia i el canvi climàtic també tindrà molt pes, tot i les reticències dels principals països responsables de les emissions. La intervenció del president espanyol Pedro Sánchez serà demà, després que l'erupció del volcà de la Palma li hagi fet capgirar l'agenda.
RAC 1. La tecnologia Eco ens fa més humans i més responsables amb el medi ambient. Per això, et presentem la nova gamma i-híbrida de Hyundai, amb l'i20 i l'i30. Entrega immediata i preus especials per a vehicles en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, el Gironès i ara també el Maresme. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Ciutat del Motor. Una ciutat per descobrir. Tot un món per escollir. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè. Informa-te'n a santboimotor.es. Sant Boi Ciutat del Motor. 34 marques al teu servei.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Les 2:18, atenció a aquest cas que posa els pèls de punta. Una nena d'un any va morir dijous en una àrea de descans de l'AP7 per possible desnutrició i falta d'atenció mèdica. De fet, els Mossos van detenir la mare i un jutjat de Granollers l'ha enviat a la presó per homicidi per imprudència. Ho ha avançat TV3 i ho acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justícia. Més detalls, Benet Iñigo.
El passat dijous, la mare va parar a l'àrea de servei de l'autopista al Montseny perquè va veure que la filla de 12 mesos tenia problemes per respirar i va demanar ajuda. Des del Servei d'Emergències Mèdiques han confirmat a RAC1 que hi van enviar dues ambulàncies i fins i tot l'helicòpter, però no van poder fer res per salvar la criatura. Va ser llavors que també hi van enviar psicòlegs per atendre la mare i la filla gran i germana de la víctima de només 4 anys. Quan els Mossos van fer les comprovacions pertinents, van veure que no constava cap visita al pediatre de la nena que havia mort i van detectar que no rebia l'atenció necessària. Per això van detenir la mare per no tenir cura de l'infant, un possible delicte d'homicidi per imprudència. Des del TCJ informen que dissabte, 3 dies després, un jutjat de Granollers va decidir enviar-la a presó preventiva. També va declarar el jutjat al pare, que no viu amb la resta i no s'ha fet mai responsable de les nenes. Ell està investigat pel mateix delicte, però en llibertat amb la prohibició de sortir del país. Mentre no s'aclareix el cas, la de Gaia s'ha fet càrrec de l'altra nena de 4 anys.
RAC 1 migdia.
Obrim plana econòmica, l'economia espanyola recuperarà abans no acabi l'any el ritme que tenia abans de la pandèmia. És la previsió que té el govern espanyol, que aquest matí ha corregit a l'alça el quadre macroeconòmic que serveix per fer els pressupostos, Montse.
La ministra d'Economia, Nadia Calviño, assegura que la recuperació econòmica de la pandèmia no té res a veure amb la de la crisi financera del 2008.
Está en marcha una intensa recuperación que permitirá recuperar antes de que acabe el año el nivel prepandemia de la actividad económica diaria y del empleo. Esta rápida recuperación contrasta con lo ocurrido en la última crisis. La contundencia y la eficacia de la respuesta de política económica explica la rapidez e intensidad de la salida de esta crisis generada por la COVID.
Durant la crisi de 2008, la inversió va caure més cara i va trigar 6 anys a recuperar-se. La ministra Calviño diu que la inversió ja s'ha començat a recuperar i també confien en el consum privat, que serà un dels elements que empenyarà la recuperació i li farà agafar embranzida. El govern espanyol calcula que els espanyols els començaran a tocar els seus estalvis els propers mesos, que xifren en uns 50.000 milions d'euros. El govern espanyol creu així que el PIB creixerà un 6,5% aquest any i un 7% el 2022. La ministra d'Economia diu que és optimista també pel que fa als pressupostos. Creu que es podrà arribar a un acord pels pressupostos de l'any que ve.
L'OCDE també creu que l'economia espanyola va millor del que s'esperava fa uns mesos. L'organisme ha millorat les previsions econòmiques per aquest any i calcula que el PIB espanyol augmentarà un 6,8%. És l'economia avançada que més creixerà el 2021 i el 2022. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. L'economia espanyola va protagonitzar el 2020 la caiguda més important de les economies avançades. Ara es recupera i ho fa més ràpid que la majoria de països. Segons l'Organització per a la Recuperació i el Desenvolupament Econòmic, el PIB de l'Estat creixerà un 6,8% aquest any. És gairebé un punt més del que es preveia al maig. La tendència és similar a la zona euro, amb un creixement del 5,3%, gràcies sobretot a l'augment de la vacunació i a la recuperació progressiva de la normalitat. La directora financera de l'OCDE, Laurence Bond, apunta que a Europa la recuperació ha començat tard, però avança a bon ritme.
Which may have started off a little later than the US.
Tot i que la recuperació econòmica a Europa ha començat una mica més tard que als Estats Units, ha accelerat molt ràpid i, a més, ara tenim un percentatge elevat de població vacunada. Creiem que la recuperació europea va per molt bon camí.
Pel 2022, l'OCDE espera que l'economia espanyola segueixi creixent amb força, amb un augment del PIB del 6,6%.
Gràcies, Laia. El preu de l'electricitat torna a disparar-se demà. S'encareix un 17% i el megawatt-hora costarà de mitjana 175 euros. És el segon preu més alt de la història. L'electricitat només va ser més cara dijous passat, quan es va arribar als 188 euros. Fa un any, el megawatt-hora es pagava a poc més de 50. L'hora més cara demà serà entre les 8 i les 9 del vespre, que s'arribarà als 196 euros al megawatt-hora, i la més barata entre les 2 i les 3 de la matinada. Ara són les 2:22. Un jutge de Saragossa cita com a investigada l'exministra d'Afers Exteriors, Arantxa González Laya, per l'arribada a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Gali. L'exministra podria haver comès un delicte de prevaricació. Recordem que l'entrada de Gali a l'estat espanyol va desencadenar una crisi amb el Marroc, que va acabar amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta al maig. Tornem a Madrid, Mar.
Sí, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Saragossa, Rafael La Sala, ha acordat citar perquè declari com a imputada l'exministra d'Afers Exteriors, tot i que encara no hi ha data. El jutge considera que podria haver comès un delicte de prevaricació. A més, el jutge també citarà, en aquest cas com a testimoni, la que va ser directora de gabinet de l'exvicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. Tot plegat perquè l'excap de gabinet d'Exteriors hauria explicat que va rebre instruccions de González Laya per facilitar l'entrada de Gali a Espanya. Des del govern espanyol afirmen que hi haurà màxima col·laboració per aclarir els fets. N'acaba de parlar la ministra portaveu Isabel Rodríguez.
Saben que el gobierno actúa siempre conforme a las premisas de legalidad y en este asunto concreto como en otros, nuestro absoluto respeto a la justicia y además en este caso absoluta colaboración con el deseo de que cuanto antes pues pueda estar resuelto.
Gali va arribar a l'abril a la base aèria de Saragossa en un avió medicalitzat i el van traslladar fins a un hospital de Logroño on va ingressar per tractar-se de coronavirus. El líder del Polisario va marxar a la matinada del 2 de juny després de declarar l'Audiència Nacional i quedar en llibertat sense cap mesura cautelar.
Gràcies, Mar. El cap de l'oficina de Carles Puigdemont, l'historiador Josep Lluís Alai, s'assegurà al banc dels acusats. El jutjaran per malversació i prevaricació per viatjar com a observador al referèndum de Nova Caledònia. Va costar poc més de 4.000 euros, Benet.
La clau del cas és si aquest viatge es pot considerar part de la feina d'Alai com a director de l'oficina de l'expresident o no. Ell diu que el van convidar justament en representació de Puigdemont, però segons l'Audiència de Barcelona, que ha confirmat el judici, s'ha de considerar un viatge personal i, per tant, no es podia pagar amb diners de l'oficina.
Cristina.
Se desprende que el viaje realizado y pagado con fondos públicos no obedecía en modo alguno a las funciones como responsable de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, pues la invitación lo era a título personal.
Aray va pagar 4.390 euros pel desplaçament, perquè l'estada la pagaven les autoritats locals. Recordem que l'home de confiança de Puigdemont té una altra causa oberta per, suposadament, reunir-se amb els serveis d'intel·ligència russos en relació amb el procés independentista. La primera investigació en contra seu, per encobriment, quan acompanyava Puigdemont quan el van detenir a Alemanya, es va acabar arxivant.
RAC 1 migdia.
Les obres de la Sagrada Família arriben a la fase final. Els responsables de la Basílica preveuen acabar aquest mateix any la Torre de la Verge Maria i fins i tot il·luminar-la per la festivitat del 8 de desembre. Les properes setmanes també es començaran a construir les 6 torres centrals i es posaran les bases del que serà la Torre de Jesucrist, que coronarà la capella d'Antoni Gaudí amb una creu de 17 metres. Ara bé, encara no hi ha una data fixada pel final de les obres. Sant Jordi Bracons.
La pandèmia ha deixat en paper mullat les previsions d'acabar les obres el 2026. Ara el seu director, Xavier Martí, Tinet explica que tornaran a posar-se mans a l'obra mentre esperen recuperar la seva principal font d'ingressos, els turistes. Martínez reconeix, però, que no recuperaran la normalitat fins al 2024.
Les nostres previsions per finalitzar l'any 2021, 810.000 persones, un 17,2% de les mateixes que ens van visitar en el 2019. Per a l'any 2022, i som optimistes, ja ens podríem situar en ratis del 35-40%.
La Torre de Jesucrist arribarà fins als 172,5 metres d'altura. Els últims 17 seran per la creu que la coronarà, que estarà recoberta de ceràmica esmaltada.
La Fundació Pasqual Maragall creu que el diagnòstic precoç de l'Alzheimer, fins i tot abans que n'apareguin els primers símptomes, serà una realitat ben aviat. El seu centre de recerca, el Barcelona Beta Brain Research Center, està desenvolupant uns biomarcadors per detectar les persones amb més risc de tenir la malaltia amb una simple anàlisi de sang. Precisament avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
L'Alzheimer és el responsable de 3 de cada 4 demències que afecten 86.000 persones només a Catalunya, més de 900.000 a tot l'estat espanyol. Ara per ara no té cura i tots els esforços de la recerca se centren en tractaments de prevenció quan el cervell encara té totes les connexions neuronals. El Barcelona Beta Brain Research Center confien que ben aviat tindran a punt els biomarcadors sanguinis per identificar les persones amb més risc. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, diu a RAC1 que s'estan fent molts passos endavant.
Però el que sí és cert és que estem força a prop i avançats en aquesta investigació, i l'altra cosa que és certa és que estem en un moment d'esperança. A diferents llocs del món s'està investigant en diversos fàrmacs i entenem que és un moment molt esperançador i interessant per la recerca en el camp de l'Alzheimer.
La Fundació impulsa avui la campanya Un dia per oblidar, per recaptar fons per la recerca, diuen, per aconseguir esborrar el Dia Mundial de l'Alzheimer del calendari.
I cada vegada més persones obren un compte bancari per canals únicament digitals. Els bancs han facilitat els processos en línia i molts clients ja no van a l'oficina ni per donar-se d'alta. Per exemple, en el cas del BBVA Catalunya, 4 de cada 10 nous clients ja obren els comptes per internet. Més enllà de donar-se d'alta, l'aplicació del banc també permet als clients tenir el control de la seva salut financera. Ho explica Alberto Guillén, responsable de producte digital del BBVA.
Herramientas que ayuden, por una parte, en el día a día a generar hábito, como el ahorro. Un ejemplo que tiene mucho éxito, por ejemplo, son las reglas para ahorrar de forma automática y, en concreto, la de redondeo. Con cada gasto, cada transacción que haga, lo que hace la herramienta BBVA es que automáticamente te redondea hacia arriba. Es decir, si compras un café que ha costado 70 céntimos, te lo redondea al euro y esos 30 céntimos pasan automáticamente a una cuenta de ahorro.
L'objectiu del banc és empoderar el client perquè pugui decidir amb tota la informació a la mà.
RAC 1 migdia.
2 minuts i seran 2:45. Moment per parlar de la nova ensopegada del Barça, en aquest cas a la Lliga, davant el Granada, amb resultat que qüestiona encara més, Albert, la figura de Ronald Koeman.
Sí, la figura del tècnic queda encara més tocada després d'en prou feines empatar a una casa contra el Granada, i ara els blaugranes són setens a 5 punts del Madrid, tot i que encara amb un partit menys.
Doncs al final del partit, Barça 1, Granada 1, el Granada que torna a pescar punts al Camp Nou per segona temporada consecutiva. El Barça, que ho ha intentat, anava a dir per terra, mar i aire, però jo crec que ho ha intentat sobretot per aire, perquè l'únic recurs clar que ha tingut avui l'equip, la instrucció sembla que clara des de la banqueta, era pilotes a l'olla i buscar el joc aeri d'Araujo, de Piqué, de Luc. Finalment, el gol d'Araujo ha permès sumar un punt al Barça. Però és evident que l'equip està molt justet.
L'altre dia parlàvem de com el Bayern s'havia exhibit al Camp Nou a la Champions, i avui ens toca parlar de com un Granada que visitava l'estadi sense haver guanyat un sol partit va estar a punt d'aconseguir la primera victòria a costa d'un Barça molt trist, que va jugar sense cap ordre ni concert i que va salvar els mobles, ara ho sentíem, amb el gol d'Araujo, un defensa que va resultar sent ahir el millor atacant dels blaugrana. Damià López, hola, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. I hem de dir, abans que res, que sí, ahir al migdia, abans que es disputés el partit contra el Granada, el Barça feia la convocatòria de la roda de premsa prèvia al partit contra el Cádiz de dijous, una compareixença que es va anunciar que faria Ronald Koeman i que hores d'ara es manté, que no ha estat anul·lada, i per tant la previsió és que demà al migdia tornarem a escoltar el tècnic, que com a mínim dirigirà el partit de dijous a Cádiz. Dir també que fa uns instants, a la sortida d'oficines, Joan Laporta, davant les càmeres dels companys de televisions, a uns metres de distància, quan li han preguntat per Koeman, ha dit a animar a l'equipo. És el que s'ha limitat a dir fa uns minuts el president del Barça, que no ha volgut donar detalls, no ha fet declaracions pròpiament dites, però sí que a certa distància ha dit a animar l'equip, Joan Laporta. I ho explicava el Roger Saperes, el tu diràs, minuts després del partit d'ahir. És un empat que deixa Koeman en una situació més delicada del que ja ho estava pel resultat i també pel partit esperpèntic que va fer el Barça, però el club no prendrà cap mesura ara, admetent des del club que Koeman ha perdut crèdit i confiança davant d'aquesta situació. El Barça considera que en cas de prescindir de Koeman serà clau el factor econòmic i també tenir lligat un substitut. En aquest sentit, es treballa per tenir a punt una alternativa que no sigui un pedaç, sinó un entrenador que pugui liderar el nou projecte. Des d'aquest punt de vista, aquesta setmana de tres partits de Lliga gairebé sense pausa, Granada, Cádiz, Llevant, afavoreix i dona més marge a Koeman, ja que un entrenador que arribés aquesta setmana no tindria temps ni de fer entrenaments pràcticament. Un Koeman gens autocrític a la roda de premsa postpartit d'ahir, justificant l'estil de penjar pilotes de la olla en què havia jugat el Barça, i de nou, igual que el dia del Bayern, venint a dir que no té elements per poder fer massa més. Deia el neerlandès que amb el Granada tan tancat, centrar pilotes a l'àrea era la millor opció.
Hay que intentar siempre jugar desde nuestro estilo, pero si el partido pide un cambio en ese sentido, hay que hacerlo, y yo creo que de jugar más por fuera, centrar con gente que va bien, que va muy bien por arriba en el área, yo creo que hemos hecho un gran partido.
Bé, hem fet un gran partit, deia Ronald Koeman, minuts després que el món sencer hagués vist una cosa radicalment diferent. Koeman, Albert, que va deixar a la sala de premsa una expressió, una variant del tiki-taka, d'aquelles que surten sense voler, amb un punt de menyspreu a l'estil del Barça, però les últimes hores ha fet fortuna. Ha arribat a les nostres vides el tiki-taki.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer. Es intentar cambiar el partido en una otra manera.
Paraules també amb un to força tens de Koeman, sabedor que la seva situació és molt delicada. El tècnic diu no voler continuar parlant públicament del seu futur.
Con Ansu, con Dembélé, son otros tipos donde tienes más profundidad en el equipo. Si que no hay, no hay. Y entonces hay que buscar otras cosas, otras maneras. Y bueno, perdona que no entendáis, si no entendáis a mí, perdona, el culpa és el meu.
Ahir a la nit no hi va haver cimera, a diferència del dia del Bayern, per analitzar el futur de la banqueta. El president Joan Laporta i els seus directius van marxar del Camp Nou per separat i a una hora més habitual, una hora després del partit, més o menys, igual que el director de futbol, Mateu Alemany, i el secretari tècnic, Ramon Planas, que van marxar plegats. Del partit, un document de Ronald Araujo, de les poques coses que es poden salvar, una autèntica joia de jugador, actitud, qualitat defensiva i ofensiva també, sent capaç de caçar totes les pilotes que venien per dalt i fins i tot, sorprenent, amb alguna acció amb conducció amb pilota. Seu va ser el gol de l'empat. El defensa uruguaià, feliç pel gol.
Contento porque pude ayudar el equipo con un gol. Ya tocaba, como decía, ya había cabeceado tres y la venía teniendo algunos partidos que me anularon dos goles también. Bueno, estoy acá para ayudar el equipo. Primero en defender, intentar tener el arco en cero y después si puedo subir arriba y sumar metiendo goles, va muy bien.
Una mala notícia en forma de lesió. Alejandro Valde, que s'estrenava com a titular al lateral esquerre, va haver de ser substituït per lesió abans del descans, molèsties lumbars a l'espera de resultats de noves proves. Recordem que són baixes en aquests moments Jordi Alba, Pedri, Dembélé, Ansu Fati, que no ha de trigar a tornar, Braithwaite i Agüero. I finalment recuperarem un parell de documents d'una entrevista que Gol.com ha fet a Andrés Iniesta, que espera que el Barça pugui refer-se aviat d'aquest mal inici de temporada.
Todo también necesita su periodo, pero bueno, es un momento que no es fácil y ojalá y tenga esta suerte y el equipo, pues como decía antes, pues que encuentre esa línea y esas buenas sensaciones que seguro que lo hará.
Diu l'ex migcampista blaugrana que veu Xavi Hernández preparat per dirigir el Barça.
Sí, si preguntas si te imaginas a Xavi en el banquillo de Barça en algún momento de estos años, como tú bien dices, que no se malinterprete que tiene que ser ahora, todo el mundo coincidiría que sí, por sobre todo, como decía al principio, porque ha estado preparando y porque está capacitado, tiene la confianza para afrontar ese reto.
Ja s'ha afanyat a dir, no ha de ser ara, Damià, però bé, sembla que el veu ja preparadíssim.
Exacte, no diu que sí, que hagi de ser justament
no polèmiques.
Ara, de manera imminent, no es vol ficar en cap jardí ni en cap embolic, però sí que diu que quan arribi el moment que sí que el visualitza i que se l'imagina podent entrenar al Barça, però sí que deixa clar que no vol... serà algú altre, Albert, però no vol ser Iniesta qui destitueixi Ronald Koeman.
Sí, sí.
Un Iniesta que afegeix que li encantaria tornar al Barça algun dia i que Laporta li transmet molta confiança. Ara ja, després que l'equip hagi fet un entrenament avui de recuperació, molt pendents de demà dimecres, quan després d'una nova sessió preparatòria a la ciutat esportiva, està previst que a la una parli Ronald Koeman. L'escoltarem amb molta atenció.
Sens dubte, i ho escoltarem doncs aquí, al RAC 1 migdia, tot el que hagi dit el tècnic neerlandès. Damià, gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
I al marge de la continuïtat de Ronald Koeman, avui la seva figura i aquesta pobra versió del Barça en els últims partits ha estat, podríem dir, el principal motiu de conversa en un torneig de pàdel que s'ha començat a disputar aquest matí entre diversos exfutbolistes professionals a Cornellà i per on ha tret el cap l'Albert Pedrol. L'Albert, què n'han dit? Bon dia, Albert.
Hola, Albert, bon dia. Sí, Ronald De Boer, Javier Saviola, Luis Milla i Cristian Panucci. Els quatre participen en aquest Legends Trophy que acaba demà a l'Oriol Pàdel de Cornellà de Llobregat i que reuneix exjugadors del nivell també de Giovan Bronhorst, Francesco Totti, Carles Puyol o Patrick Kluivert. Cap d'aquests quatre, que comentàvem anteriorment, és alié als problemes esportius pels quals està passant el Barça, ni tampoc, òbviament, per la primera qüestió que se'ls ha posat sobre la taula, la continuïtat de Ronald Koeman com a entrenador del Barça. En aquest sentit, el seu compatriota, Ronald De Boer, germà de Frank De Boer, qui va substituir precisament Koeman quan aquest va deixar la banqueta dels Països Baixos, diu que és important que el club li doni confiança i assegura que se l'ha tractat de forma injusta. L'escoltem.
¿Crees que se le está faltando al respeto a Ronald?
Yo creo que sí, pero yo veo mucho ahora en el fútbol mundial, porque social media tiene que llenar cada día, cada persona tiene su opinión y es difícil en este momento, pero también, como yo he explicado antes, ojalá el presidente tiene tranquilidad, tiene una vista buena y vamos a ver.
I en la línia de Ronald De Boer també hi ha anat Javier Saviola, preguntat sobre si el Barça hauria de prescindir del neerlandès. L'argentí ha respost això.
Hay que tener paciencia, ¿no? Porque es un entrenador que lo viene haciendo, lo hizo muy bien, ¿no? La temporada pasada, y hay que tener paciencia, ¿no? Creo que en el mundo del fútbol ahora mismo no, lo que está faltando es eso, es la paciencia. Enseguida los entrenadores, cuando no hay resultados, no se los espera. Yo creo que hay que esperarlo, hay que esperar que el Barça, ojalá que pase este proceso lo más rápido posible, que seguramente será lo que más le beneficiará si enseguida se olvida de todo esto y comenzar, ¿no? Comenzar a... Esto es una rueda, ¿no? En cuanto empezás a ganar uno o dos partidos, ya te empezás a tener confianza y empezás a que la cosa vaya mejor.
I qui ha estat una mica més escèptic sobre el futur de Koeman és l'exjugador del Barça i del Real Madrid, Luis Milla, que assegura que si el neerlandès vol mantenir el càrrec, això sí, haurà d'aconseguir resultats més ràpid que no pas tard.
Si entiende los que están en la dirección deportiva, que es el entrenador idóneo, entiendo que serán los que tienen que tomar la decisión, tiene que ser la persona idónea para llevar al club. Es un entrenador, conoce la casa, tiene todas las condiciones, pero otra cosa es que el análisis que se haga desde la casa sea el, el, positivo para que él continúe en el club.
I per cert, contradient a alguns mitjans que ja atorguen la categoria d'equip petit pel Barça, Luis Milla també ha volgut deixar clar que res de res, que tot això es tracta d'un simple canvi de cicle.
I al marge de la situació actual i del futur del tècnic, algun d'aquests exfutbolistes com Saviola o com l'ex del Madrid, Cristian Panucci, també han volgut deixar clar que la sortida de Messi al Paris Saint-Germain no ajuda precisament a la reconstrucció ràpida d'aquest Barça.
Sí, de fet, Panucci ho ha explicat força clar. Diu que ell és del Madrid, però que no li agrada veure el Barça en hores baixes, però per sobre de tot assegura que és d'hora per encendre les alarmes i que no es pot disparar amb bala contra Koeman, tenint en compte que ha d'aixecar un nou projecte sense Messi.
Hay que siempre que esperar porque los momentos malos llegan para todos. Al final la cuenta se hace en marzo, abril, para ver dónde está. Creo que Koeman está trabajando con muchas dificultades porque salió Messi y esto es a nivel de vestuario muy, muy fuerte como golpe, porque yo he sido jugador y cuando te veía llegar a craques del vestuario, tú ibas subiendo tu fuerza interior. Ahora que ha salido Messi no es positivo para el vestuario.
I sobre la sortida de l'ex-deu del Barça, Saviola admet que parla freqüentment amb l'argentí i que el mateix Messi és el primer que no s'esperava sortir del club aquest estiu.
No, sinceramente no sabía nada. Yo creo que hasta él se ha sorprendido. No sé qué ha pasado, ¿no? En el medio sé lo que sabemos absolutamente todos, y sí que me ha tomado sorpresa, ¿no? Porque todos pensábamos que Leo se iba a quedar, que iba a seguir esta temporada, pero lo que está claro que, bueno, no se puede vivir del pasado, ni en el fútbol ni en la vida. Cuanto más rápido se olvide todo el mundo, ¿no?, de que Leo ya no está, no puede volver, en estos momentos, ¿no? Quizá más adelante sí, pero ahora, cuanto más rápido se saque la gente y los jugadores que Leo ya no está, bueno, segurament irà millor la cosa.
Saviola ho ha rematat dient que perd més el Barça sense Messi que Messi sense el Barça, però que els dos han de passar pàgina, almenys de moment.
I per completar aquesta ressaca del partit d'ahir, una mica més d'opinió, no amb exfutbolistes, sinó en aquest cas amb periodistes. Això en deien aquest matí Miguel Rico i Santi Segurola a la tertúlia esportiva del Món a RAC1.
Hay que decir la verdad, yo creo que ayer fue... contra el Bayern se generó una decepción muy grande por la propuesta, pero ayer contra Granada casi fue peor. Sinceramente, el Barça puede perder cualquier cosa, puede perder partidos, puede jugar mal, pero no puede perder una cierta autoridad, no puede olvidar la historia, no puede olvidar lo que le ha hecho grande. Y ayer el Barça jugó como el Brentford, jugó como el Stoke City.
Ahir el Barça em va semblar una renúncia al camp absoluta, al seu estil, i a la sala de premsa un avís del que, en opinió de l'entrenador, anirem veient contínuament, que és mirar de jugar entre cometes, d'una manera diferent i buscar l'espai per fora, exclusivament per fora.
Hay un problema con el entrenador. Sí, hay un problema con el equipo, desde luego, y también estoy de acuerdo. Eso es lo que hay, me parece una coartada fácil que la ha utilizado, la utilizan los propios jugadores del Barça. Lo dijo Piqué después de la derrota con el Bayern. Me pareció poco tolerable, casi intolerable.
Estic molt en contra de la idea generalitzada a la llotja i al vestuari de que això és el que hi ha. Estic d'acord, això és el que hi ha, però no hi ha tan poc com per jugar tan malament.
RAC 1 migdia.
I com dèiem abans, sense temps per descansar, dijous a les 10 de la nit el següent compromís al camp del Cádiz i diumenge novament a casa, un quart de 5 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al Llevant. De fet, aquesta pròxima jornada, la sisena, ja comença avui mateix en 3 partits, el primer dels quals, el que obrirà foc, el de l'Atlético de Griezmann al camp del Getafe a partir de 8:15. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. L'Atleti de Diego Simeone té un desplaçament assequible i de proximitat. Els matalassers són un dels 6 equips que encara no han perdut en aquesta lliga i ocupen la segona plaça de la classificació de primera, 2 punts del Real Madrid. El tècnic argentí de l'Atlètic de Madrid creu que la lliga tornarà a ser igualada per la part alta i veu clarament quin serà el factor que marcarà la diferència.
Que la contundència hará la diferència entre unos equipos y otros. Todos juegan bien, todos trabajan, todos corren, todos presionan, todos llegan a hasta 3/4 de área rival de alguna forma u otra, muy bien. El final de jugada es lo que hace la diferencia entre unos equipos y los otros, y lo hará mucho más este año por la paridad que se ve en todos los equipos, ¿no? Ves cualquier partido y hay una paridad enorme y la diferencia está ahí, en la contundencia.
Per la cita d'avui, nova lupa sobre Griezmann i el seu rendiment en la segona etapa com a matalasset. Diu Simeone que li ha deixat les coses clares.
Confío absolutamente en Antoine. Es un jugador importantísimo para nuestro equipo y todo lo que le tenía que decir a él de lo que veo de él y lo que me gustaría que crezca, ya se lo he dicho.
Una llista de 20 jugadors, la que ha fet Simeone per aquesta cita contra el Getafe, en la que no hi ha els lesionats Coque, Lemar i Kondogbia, ni tampoc el sancionat Joao Félix. Avui han sabut que la doble groga de l'altre dia li suposa dos partits, finalment, de sanció. Simeone ha convocat, per tant, dos jugadors al planter, Javi Serrano i un dels seus fills, Giuliano Simeone. Simeone, i repeteix amb Ivan Saponich, tot i que no compta pel tècnic argentí. Tot apunta que aquesta vegada Luis Suárez serà titular, que la seva suplència davant l'Atlètic estava pactada per cuidar el seu genoll i que Simeone hi confia plenament com el seu nou. Pel que fa al Getafe, Michel González no pot comptar per lesió amb Marambarri, Jankdo i Savic, ni tampoc amb Sandro, Vitolo i Cavaco per diferents molèsties. A més, Maximovic i Olivera ahir no es van poder entrenar amb normalitat i de moment encara són dubte. El Getafe busca sumar els primers punts del campionat, és penúltim amb 5 derrotes acumulades. Avui també juguen l'Atlètic Rayo a partir de les 10 i a la mateixa hora el Llevant Celta.
I no serà fins demà exacte quan es disputi el gruix de la jornada amb el partit, per exemple, de l'Espanyol, que rebrà l'Alavés a 7:45. Aquesta tarda sentirem Vicente Moreno fent la prèvia del partit, a la mateixa hora que jugarà també un interessant Sevilla-València. I a les 10 es disputarà el Villarreal-Elx i el Madrid-Mallorca. També aquesta tarda sentirem Zidane, per tant, en roda de premsa.
RAC 1 migdia.
I aquests dies, amb jornada intersemanal aquí a la Lliga Espanyola, el futbol tampoc no s'atura a les altres principals lligues europees, amb la disputa de diversos partits i de diferents competicions. De fet, Clara Rodergues, bon dia.
Bon dia.
A veure, situem una mica com tenim el menú de futbol internacional pels pròxims dies, amb un nou partit, per cert, pel PSG, que atenció, tindrà la baixa de Leo Messi.
Doncs sí, el PSG ha confirmat que pateix una contusió òssia després del cop que va rebre diumenge al partit contra l'Olympique de Lió, i en 48 hores se li faran més proves. El tècnic Mauricio Pochettino ha explicat que van notar les molèsties de l'argentí i que van canviar-lo malgrat estar fent un bon partit.
Leo se estaba chequeando o mirando la rodilla, haciendo algunos gestos. Hemos visto que, bueno, después también en un chut, también de un tiro, estando contento de su juego, porque la verdad que había hecho una muy buena primera parte, muy contento de su disposición, de su rendimiento. Lo único que le estaba faltando era marcar el gol.
Preguntat per la reacció de Messi en saber que el canviaven, treu ferro.
Un gran campeón, todos los grandes campeones quieren estar en el campo siempre, y eso es entendible, ¿no? Así que no, estoy tranquilo, no estoy sorprendido, es normal que sucedan este tipo de cosas, ¿no?
Per tant, Messi baixa en aquesta jornada, que es disputa tota demà. Tenim sanció. D'altra banda, pels incidents del passat dissabte al partit entre el Lens i el Lilla, els locals hauran de jugar dos partits sense públic i els aficionats del Lilla no podran assistir als partits que es disputin en altres estadis que no siguin el seu. Com a Espanya, avui arrenca una nova jornada a Itàlia amb tres partits: Bolonia-Gènova a 7:15 i Atalanta-Sassuolo i Fiorentina-Inter, tots dos a 9:15. Una jornada que arrenca amb la Juventus en zona de descens i el Nàpols líder en solitari després de guanyar ahir 0-4 a camp de l'Udinese, un partit que va tenir un episodi a lamentar, els insults racistes de l'afició local a alguns jugadors napolitans, 10.000 euros de multa per l'Udinese per aquests fets. I a Anglaterra, avui arrenquen els 16ens de final de la Carabao Cup amb 10 partits, entre els quals destaquen Fulham, Leeds United, Manchester City, Wycombe i Norwich, Liverpool. I acabo amb un apunt relacionat amb el Barça. El proper rival de les blaugranes a la Champions, el Benfica portuguès, va jugar ahir partit de Lliga i va guanyar per 3-1 contra el Boavista i és líder amb 6 victòries en 6 partits.
I en aquest menú de futbol d'avui també tenim futbol femení amb un nou duel de la selecció espanyola, en aquest cas contra Hongria, Budapest, classificatori pel Mundial del 2023. Gemma.
Sí, ho fa després d'un incontestable 0-10 davant les Illes Fèroe de l'altre dia. Avui a les 8 del vespre, el combinet que dirigeix Jorge Vilda s'enfronta a Hongria en aquest segon duel de la fase de classificació per la cita a Austràlia i Nova Zelanda. El combinat espanyol es troba ara mateix en un dels seus millors moments, amb 11 victòries consecutives i 12 partits oficials sense encaixar cap gol. El rival d'avui, Hongria, necessita sumar si vol seguir viva en la lluita per la classificació. Divendres passat va perdre casa contra Escòcia per 0-2. Així doncs, les hongareses estan a la corda fluixa i Espanya busca obtenir el bitllet directe pel Mundial. Vilda recordava que Espanya, però, mai no les ha pogut guanyar.
Buenas sensaciones, nos enfrentamos a un rival como es Hungría, al que nunca se ha ganado, hemos perdido dos veces, hemos empatado dos veces y mañana tenemos el reto de ganarlas por primera vez.
Vilda va donar descans a les titulars blaugranes com Sandra Paños a la porteria, Mapi León o Aitana davant Illes Fèroe, i avui sortirà amb un 11 encara més competitiu per no donar opcions a les hongareses. Probablement tornarem a veure la revelació del partit de l'altre dia, a Mayor Sarriegue. La donostiarra viu la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola i l'altre dia es va estrenar amb un pòquer de gols, tot plegat, com diu Vilda, per oferir la millor versió de la selecció espanyola.
Son una selección organizada, con mucho orden, seguro que no lo ponen difícil, van a defender bien y luego tienen jugadoras rápidas y con calidad que te pueden crear problemas. Van a exigir lo mejor de nosotras mismas y bueno, pues eso es lo que espero mañana del equipo, enseñar nuestra mejor versión.
Aquest Hongria-Espanya juga a Budapest a les 8 del vespre i el xiularà l'exjugadora croata Sabina Bolic.
Ja s'ha estrenat la cinquena temporada de La Resistència. Ara des del Teatro Príncipe de Gran Via, amb més públic, més durada, més convidats i més col·laboradors que coneixeràs en els propers programes. Mira La Resistència només a Movistar Plus, al Canal Zero, de dilluns a dijous a les 12 de la nit. I si ets fan del futbol, també ha tornat la Champions a Movistar Plus, amb una superpromoció. Fusión al 50% fins a 2022 i un Smart TV de 55 polzades o un Samsung Galaxy S20 o un iPhone SE per 0 euros al mes. Informa't en el 1004, a les botigues Movistar o a movistar.es.
RAC 1 migdia.
9 minuts per les 3, moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar de bàsquet i un dia més del cas del Sant Josep, que avui celebra una assemblea extraordinària per parlar del seu futur, una assemblea que arribarà però hores després de l'oferiment d'instal·lacions que els ha fet l'Ajuntament de Badalona i hores després també de rebre el suport dels principals clubs de l'ACB.
Sí, de fet l'Ajuntament de Badalona va emetre un comunicat explicant que havia arribat a un acord amb la Federació Catalana de Bàsquet per la cessió d'aquests pavellons de la ciutat perquè els equips del Sant Josep poguessin jugar els partits oficials. Doncs bé, fons de la federació neguen aquest acord i asseguren que l'únic que fan és facilitar els tràmits pels canvis de pista que proposa l'Ajuntament sempre i quan el club hi estigui d'acord. Aquest vespre, com dius, assemblea extraordinària del club en què s'exposarà als socis un pla per recuperar el pavelló i el sotmetran a votació. Ho explica RAC1 el president del Sant Josep, Ivano Rantia.
Tenim l'esperança de donar-li la volta a la situació. Hem fet, ho hem estudiat de forma legal i tenim prou possibilitats per donar-li la volta. I és el que plantejarem demà als socis, perquè si es veuen amb cor i ens recolzen, pues, treballar per donar-hi la volta i per recuperar el pavelló en un escenari de mesos vista.
Segons Orranti, hi ha precedents que li fan creure que aquesta via legal tindrà èxit. Si els socis voten en contra, però, caldrà que una nova junta directiva es faci càrrec del club amb un altre projecte o el Sant Josep haurà de tancar. Recordem que ahir els tres equips catalans de la CB, Barça, Baxi Manresa i Penya, així també com l'Andorra, el Fuenlabrada i el Bilbao Bàsquet, van mostrar suport al club. També avui ho ha fet l'entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, a través d'una piulada a Twitter. Per tant, aquesta tarda molt pendents de l'assemblea. I encara dos apunts més de bàsquet. L'exjugador del Barça, Audi Norris, torna al Barça com a ambaixador del club. Norris, recordem, va vestir la samarreta entre els anys 1987 i 1993. I el base del Baxi Manresa, Dani Pérez, té una distensió muscular de grau al recte femoral de la cama esquerra i és dubte per jugar contra el València aquest divendres.
Més coses en handbol. El Freiking Granollers té partit aquesta tarda de la Lliga Europa, visita el Cadetten Suís.
Sí, és l'última eliminatòria abans de la fase de grups. Els de Granollers s'enfronten l'equip suís on juguen els catalans Joan Canyelles i el porter Nacho Biosca en l'anada d'aquesta segona ronda de qualificació per la Lliga Europea. Antonio Rama reconeix que l'equip està mentalment preparat per superar aquest obstacle.
L'equip està entrenant bé, l'equip està conscienciat de que és un partit important, de que és una eliminatòria doncs, molt difícil, però que si fem les coses bé podem tenir les nostres opcions, opcions complicades, perquè és un equip amb moltíssima entitat, amb moltíssims jugadors, de molta qualitat, però bé, nosaltres intentarem fer el millor partit possible a Schaffhausen i tornar amb un resultat que ens permeti somiar pel partit de tornada.
Antonio Rama s'espera un rival molt competitiu amb la necessitat de jugar a Europa l'any vinent.
Jo m'espero un cadeten doncs, molt preparat. Per ells també la Lliga Suïssa doncs, és una lliga que han de mitjanament han de tenir doncs, tenen molts partits on guanyen fàcilment i realment la disputa està entre dos, tres equips només i on focalitzaran molt els esforços a la EHF, no? Per tant, per ells penso que si no passen l'eliminatòria seria, no seria un bon resultat per ells.
El partit es juga a 3:15 i Antonio Rama té tots els homes disponibles. Dimarts vinent, a 9:15, es jugarà el partit de tornada.
I acabem amb una bona notícia, el retorn del Búfal, de Sergio Lozano, que torna a jugar amb el Barça. Ho farà demà, de fet, a Palma, després de 8 mesos de baixa. En tenia ganes, se li ha fet llarg.
Sí, no te voy a decir que no. Se ha hecho largo, es verdad que estos últimos meses, pues al no jugar por el tema del verano, pues se ha llevado un poquito mejor, no hemos tenido prisa de tener que volver, pero es verdad que sobre todo el final de temporada no puede estar ayudando en la pista cuando ya te encontrabas bastante bien, pues es un poco más complicado, pero bueno, bien, contento de ya estar.
El partit, per cert, demà a les 5 en directe per Barça TV. I amb el futbol se la deixem pas un dia més. A la resta de notícies del dia en format més breu.
El Mundial de Futbol Sala, jornada de descans avui després que la selecció espanyola hagi guanyat Angola per 4-1 amb un hat-trick del blaugrana Adolfo i s'hagi classificat ja pels vuitens de final com a primera de grup amb 3 victòries en 3 partits. En tenis, Alejandro Davidovich jugarà avui contra Gilles Simon d'aquí 10 minuts en partit de l'ATP 250 de Metz. I les instal·lacions de la Unió Esportiva Horta serà la seu de la Supercopa d'Espanya de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona. El partit es disputarà dissabte a 6:15 de la tarda.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I ho reconeix si algú entra a casa?
I tant. La seva càmera té reconeixement intel·ligent i, a més, t'envien el vídeo al moment.
I tot això què costa?
Ara per tan sols 9,90 euros al mes durant 3 mesos contractant-la abans del 30 de setembre. Consulta'n les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
Els diners no donen la felicitat.
Invertir bé, sí. A Allianz Soluciones de Inversión t'ajudem a triar el perfil amb què et sentis més còmode. Prudent, moderat o arriscat, però sempre feliç. T'assessorem en el 900-228-228. Allianz, grup financer líder mundial en gestió activa.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. Ato, la llet ecològica de la nostra terra.
Els professionals trien Bricomart, perquè aquí troben tot el material per a les seves obres i reformes i en la quantitat que necessitin. Per alguna cosa som l'opció amb més estoc disponible del mercat. L'autèntic magatzem de la construcció i la reforma pensat per a professionals. Bricomart.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 km més per dipòsit. Fins a 56 km més perquè quan hagis d'agafar la sortida 22 i acabis a la 32, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
La Mare de Déu de la Mercè
patrona de Barcelona, és coneguda per protegir la ciutat amb un munt de miracles inexplicables.
Però sap que deixant escapar el Messi s'ha quedat ben a gust la Mercè aquesta.
És que em sembla que la patrona és de l'Espanyol.
Avui dia, la patrona de la Mercè continua escrivint els seus prodigis de la mà de RAC 105, organitzant uns concerts espectaculars.
Diumenge 26 de setembre, a 6:45 de la tarda, torna la Mercè a RAC 105, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Oh, els miracles existeixen!
Viu en directe les actuacions de Portobello, Su i la Fúmiga amb Samantha.
Diumenge 26 de setembre, la Mercè a RAC 105 torna a la Festa Major de Barcelona.
Mercè de RAC 105. Ens és igual de quin equip siguis.
Amb la col·laboració de Verti Seguros, Abacus Cooperativa, Mons Interiors, Frit Ràbic, Mare Magnum, General Òptica i Xarxa Fort de Catalunya.
A final del RAC U migdia obrim plana cultural parlant d'humor i reivindicació, i és que del 28 de setembre al 3 d'octubre Sant Esteve de Palautordera es convertirà en la capital del clown femení. El Circ Cric celebra el 8è Festival de Pallasses amb més d'una cinquantena d'artistes d'arreu de l'estat i l'estranger. Maria Cusó.
Entre els plats forts d'aquesta programació hi trobem noms com la clown francesa Rosy Bolt, arriba del ja desaparegut Michel Dallaire, un dels fundadors del Cirque du Soleil, també l'andalusa Pamela Valenciano, que hi portarà l'espectacle d'anúncia No solo duelen los golpes, un relat en primera persona de la violència masclista. Una programació extensa per grans i petits que, com explica Montse Trias, directora del festival, vol recuperar l'esperit subversiu dels pirates.
I resulta que d'aquests pirates hi havia molts pirates que eren dones. Dones que, a més, feien teatre i música en alta mar. O sigui, feien inclús les batalles, tenien la música en directe tocant. I tot això ens va portar a pensar que hi havia un paral·lelisme molt fort entre les dones pirates i les pallasses, perquè a totes se'ls hi suposa una valentia i un coratge per tindre endavant els seus projectes.